Marc Girol, vostè primer. Bon dia, Marc.
Molt bon dia, i bon dia també a la Lluïa Travessa, que està preparant el RAC un migdia amb en Xavi Rocamora. Què tal estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
No, Xavi Rocamora.
Bon dia.
També.
Quins líos, a la ràdio, Quins líos.
Ràdio Cincinnati.
Sembla un vodevil,
no? Vale, Xavi Rocamora, sí?
Sí, què tal, bon dia. Confirmes que ets tu?
Soc jo, sí.
Núria Travessa,
tot en ordre.
Sí?
Sí, també, sí. aquí.
Doncs què?
Què? T'explico què estem preparant.
Per favor.
Doncs mira, pendents del Pròxim Orient i de l'ajuda humanitària per Gaza, que continua bloquejada el pas de Rafah, que en principi s'havia d'obrir avui, segons han acordat aquesta matinada el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el secretari d'Estat nord-americà Anthony Blinken. També ha arribat a Israel el cap del comandament central de les Forces Armades dels Estats Units per reunir-se amb els responsables de l'exèrcit hebreu, tot plegat a l'espera que demà arribi a Israel Joe Biden. Mentrestant, el govern espanyol dona per tancat l'incident puntual, en paraules del ministre d'Afers Estrangers José Manuel Álvarez, amb l'ambaixada israeliana després de l'intercanvi de comunicats d'ahir per la posició de les ministres de sumar sobre el conflicte. El mateix Álvarez acaba de parlar a la roda de premsa del Consell de Ministres.
Con el comunicado de la embajada de Israel se produjo un incidente puntual en la relación entre España e Israel, que por nuestra parte ha quedado zanjado con nuestro comunicado y la llamada a la embajadora de Israel, trasladándola nuestra consideración de que se trataba ese comunicado de un gesto inamistoso para con España.
La situació al Pròxim Orient ha estat el tema central d'aquesta roda de premsa del Consell de Ministres. Ara estem pendents de la roda de premsa del Consell Executiu. El govern hi ha anunciat una ajuda de 800.000 euros per l'Agència de l'ONU pels Refugiats Palestins. També que el president aragonès anirà dijous al Senat al debat de presidents autonòmics sobre l'amnistia que va forçar el PP. Ho ha anunciat la portaveu Patrícia Plaja.
No deixarem en mans del Partit Popular i dels seus presidents autonòmics un debat sobre l'amnistia quan ells han estat un dels principals promotors de la repressió política contra l'independentisme. I perquè sobre Catalunya en parla el president de Catalunya.
I entre d'altres temes també estem pendents de l'operació que els Mossos han posat en marxa aquest matí contra Combat 18, una organització neonazi internacional vinculada al supremacisme blanc. És una operació que s'ha estès a poblacions com Navarcles, Mollerussa, el Prat de Llobregat o Sant Manat i també altres ciutats de l'estat com Lugo, Màlaga o Talavera de la Reina. De moment hi ha 4 detinguts.
Mare de Déu, senyor. Escolta'm una cosa. Xavi Rocamora, vols dir algun esport?
Sí.
Vale. Hi ha alguna notícia així xistosa? Núria?
Xistosa avui. Per què ho dius?
No ho sé, dic jo.
No, de moment no.
No hi ha cap.
A veure si em va aquesta hora.
Seria el titular d'avui de... Hi ha una notícia xistosa? No.
A veure, no sé, queda una hora.
Bueno, queda una hora, pot passar, eh? A veure, perdona, que tenim aquí una filòsofa. Tenim a dos filòsofs amb problemes. Clar, és el dels filòsofs. Què et passa? A veure.
Si ens podem intercanviar els llocs.
Sí, per què? A veure, Anna Ponsoda.
Que no facin mal per l'esquena, oi?
Ah, tens lius d'aquests, no?
Sí,
ai, la pobra. Calla, tenim una torradeta, eh? Filòsofa torrada a l'estudi. Tenim una filòsofa torrada a l'estudi que no vol estar d'esquenes a la porta. Tens por que t'apunyalin.
Home, aquesta gent no els conec de res.
En sèrio? Posa, parla amb el micro, parla al micro. I tu, Sira, tens problemes d'això? Tu que ets...
No, jo estic aquí de màrtir.
Clar, perquè et poden apunyalar tu, eh? Bueno, parleu al micro, sisplau. Bueno, tenim a dos filòsofes, una d'elles amb paranoia. I et passa amb tot això sempre?
Ho tinc bastant controlat, com les
ja ho hem vist, claríssimament, que ho tens perfectament controlat, Anna Ponsoda. Si ho té controlat, no, Begoña?
Sí.
Hosti, tu, vaya dia ens espera. Sí, alguna altra cosa que haguem de saber?
Res, tot, la resta, tot convencional.
Sobretot que hagi de saber jo.
Ah, sí, exacte, perquè tu et pot afectar exacte. La Sira Benzoa a Benzoa. Abenzoa tens com... No és Abenzoa, no, el teu cognom?
No, però com és igual, Abenzoa és el nom artístic.
Ah, perquè tot ho diem
real
així, perquè tot el canvies ja. És que és horrible, això. Abenzoa, és que no hi ha manera de fer-ho.
I Abenzoa està bé.
Bueno, Abenzoa més sona com a empresa de l'IBEX 35, Sira.
Certament.
Abenzoa. Ha subido un 3% en el no sé què.
Doncs
però
ja
Abenzoa, l'aina aquesta,
no,
que per l'islèxic és horrible... No ens podries ajudar una mica amb això, al poble català? Abenzoa. Abenzoa. Bueno, té el seu punt, eh? Ara que ho llegiu bé. La Sira Benoza, calla, que és la directora de la Casa dels Clàssics, eh? Estem aquí.
Ah,
que, per cert, està a punt de morir apunyalada pel algú del públic.
Per culpa de
la seva amiga i col·lega, Anna Ponsoda, periodista, filòsofa i traductora. I torrada, però de veritat, eh? Bueno, bé, perdona, digues, el futbol.
No, estarem pendents que
no
aquesta
no
comença...
Tu estàs d'esquena a la... I ara, com que la gent estem llegint els diaris i tal, tenim la sensació que hi ha d'haver un atac en qualsevol moment. És que és així, eh?
A mi m'és igual, però hi ha més gent que li passa això, eh? Que té problemes de donar l'esquena...
Això és els mafiosos, però l'any, tu has de tenir... O
sigui, jo tinc amics que també els hi passa, és a dir, favor, gent aparentment normals, eh? Són amics normals.
I que diuen, ai, tinc la cosa com que...
Volen sopar sempre d'esquena a la paret, per exemple, de porta, és a dir, de cara a la porta.
Això és dels mafiosos, que diuen, vull veure la porta perquè si entra el meu amic no li disparo jo abans, però per què disparin a tu, és increïble. Ja. Jo com que a l'esquena, no, per l'esquena no tinc mai cap problema de res. No, Raül, tu què tal ho portes, això?
Jo estupendíssim.
Raül, va, un aplaudiment també per ell, que avui ve a parlar d'enganxats. Perquè vas estar enganxat a tope. Ernest, et dic una cosa, res de posar... glaçons, glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu, que tenim aquí a un addicte, per favor, no? És que em fa aquestes putes bromes.
També és per ficar amb Coca-Cola el gel, no passa res,
també és veritat. Bueno, però llavors gel s'ha apuntat pala, vinga. No, però ell... Ai, per favor, de veritat, quin desastre. Tu escolta, allò de l'esquena, bé, la retaguardia la portem bé, no?
Estupendíssimament, bé.
Bé. M'encanta. Escolta'm, bueno, nen, vols fer els esports o no?
Que sí, home, aquí? Sí. A aquesta hora comença el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i sabrem, per tant, els rivals dels 8 equips catalans que entren en competició. Són el Girona, l'Espanyol, el Nàstic, el Manresa, el Terrassa, l'Europa, el Badalona Futur i el Rubí.
I tu a l'esquena com ho portes?
Jo bé, estupendament. Una ronda, per cert, que es disputarà
notícia,
a partit únic del 31 d'octubre al 2 de novembre i en què encara no hi serà el Barça, els Blaugrana i els altres 3 equips de la Supercopa s'hi afegiran a partir de la tercera ronda. Per tant, estarem atents a aquest sorteig que ara comença la Rozas. També explicarem que Gavi i Ferran Torres ja s'han reincorporat als entrenaments amb el Barça després de jugar els dos partits amb Espanya. I fora del futbol, tres previsions per avui que sé que t'agradaran. Una és de bàsquet. El Barça visita el Partizan de Belgrat en la quarta jornada de l'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda en directe a RAC+1. I en futbol sala, dos partits. El Barça visita el Pozo Murcia a les 8 amb el lideratge en joc i l'Indústria Santa Coloma rebrà el Movistar Inter a les 9.
Vaya lío. Escolta'm una cosa, has vist el programa Let It Show, que ja està penjat a RTV Play?
Sí, el tinc pendent, el tinc pendent, volia dir. És que em mires amb aquesta intensitat i no et sabia dir que no ara.
Ho miraràs o no?
Sí, clar, ja ho saps que sí.
Perfecte. Escolta'm, i el temps què, tu?
Doncs mira, temperatures avui que pujaran més que ahir, ambient altra vegada càlid, de 20 a 25 graus a moltes comarques, cel mig ennublat, però de pluja avui poca, tot estirar alguna gota al sud i algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu. De Lleida demà puja una mica més el termòmetre, però després baixa en picat entre dijous i diumenge.
A veure, tenim un altre problema, perquè Anna Ponsoda, la nostra filòsofa que no vol estar d'esquena a la porta, té un quadern, l'està obrint, l'està tancant, està apuntant, després el torna a tancar, el torna a obrir. Quin cap? L'última pàgina que hi ha un gràfic, de què va aquest gràfic? Aquesta última, sí.
Això, aquest mapa, no, això no és pertinent al tema nostre d'avui. Això és un mapa dels plans de Sió. Els plans de Sió és un municipi de la comarca de la Segarra i com que ara publico un llibret que és una guia sentimental de la Catalunya interior, doncs aquest mapa surt al text.
Joder, jo, sincerament, m'ha agafat un ai al cor i els plans de Sió, dic... A veure, què serà això? A veure si ens ficarem en un jardí.
No, Sió, no, però bueno, Sió emulant una mica la terra que Déu va donar als israelites, perquè ai, la Segarra és seca...
Aquesta terra, això de Déu, aquest, el dia just que Déu va donar la terra als israelites...
Ai, sí.
Potser o els n'hagués hagut de donar més, o hagués hagut de quedar més clar... O sigui, saps? És que t'acaba sent culpa de Déu. No? Aquest dia jo li hagués dit, oiga, jo si hagués estat israelita, nos lo puede aclarar això una mica, perquè clar, a nosotros i a la resta, perquè tenim un lío, no? No estàs d'acord amb mi, això? Des del punt de vista de la filosofia, dic, eh?
Sí. Val. Complicat.
Escolta'm, Núria Travessas, moltíssimes gràcies. Ai, per favor, feu-me un favor. Mira, jo diria, Núria Travessas, moltíssimes gràcies, respons tu, i quan digui Xavier Rocova, que respongui l'altre, però això és genial. Núria Travessas, moltíssimes gràcies, ens retrobem ara al RAC1 migdia.
A tu, Marc.
Xavier Rocamora, gràcies per tot.
Vinga, fins ara.
Fins ara, que vagi molt bé, gràcies.
Gent d'Esfluir. Vostè primer. A RAC1 amb Marc Giró.
Hola,
hi ha en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer,
l'Ester Romagosa,
sí, tu,
bon dia,
també,
què tal?
És aquí, que ve, a Begoña Guadurzai, què tal
què
estàs?
Tal?
Fantàstic, ens parlaves d'un llibre genial que es diu Els fills adormits, també te la...
Avui
te la... Avui te la Marinera. Tenim, com ja coneixem, aquestes dues filòsofes, per fi, dues filòsofes, Sira Abenoza, que és filòsofa, docent, investigadora i sobretot directora de la Casa dels Clàssics, un aplaudiment per ella també, ara parlarem amb ella, de Simone Weil, i Anna Ponsoda, periodista, filòsofa i traductora i per fi protegida absolutíssimament. Nosaltres parlarem de Simone Weil, però perquè Simone Weil és un dels temes de la setmana, com és això?
El Festival Clàssics.
Festival Clàssics. O sigui, parlarem de tot això, és genial, escolti, perquè estem en un moment, també et diré que parlar en el context actual, parlar de Simone Weil, estaràs d'acord amb mi, és super pertinent.
I tant.
Sí o no?
I tant, i tant.
En qualsevol moment hagués estat pertinent, però ara més que mai, crec.
Sí, i tant. Sí, sí,
però abans, senyors i senyors, rebeu-me amb un fort aplaudiment. M'encanta rebre un fort aplaudiment. Clar que sí. Aquest senyor, que és una estrella de la cuina i una estrella sideral, amb tots vostès, Raül Balam, Ruscallada.
Hola, hola.
Bueno, aquí ha passat que t'he d'explicar que això és la flauta màgica.
Ja ho sé.
Sí, ah,
ja ho
saps. Però nosaltres, perquè hem tingut un contenciós amb el tècnic, tu, el llibre parles que, o l'Ester ens havia dit...
Del Rèquiem de Mozart, que és la teva cançó.
Sí. Sí.
A més, la vols al teu d'enterro, no?, la, el Rèquiem de Mozart.
Home, esclar, si pot ser, si pot ser tota la missa seria fantàstic.
Home,
perquè seria
una,
un enterro d'aquests solemnes com Déu mana.
Mare de Déu, senyor, mare de Déu, senyor. Bueno, llavors l'Ernest Ferrer s'ha negat a posar el Rèquiem de Mozart.
Ah, ha sigut
que, així, que havíem de posar una cosa més alegre. Però,
en
sèrio, llavors ha decidit ell que posaria la flauta màgica. L'Ernest Ferrer també es pensa que el de Mozart és la pel·lícula de Mozart. Diu, aquest és el moment més, més simpàtic de la pel·lícula. De la pel·lícula Mozart, aquella del...
Sí, exacte. Però la cançó que m'agrada a mi és, quan reneix i puja al cel i s'aixeca cridant Rex, Rex, Rex.
Tens la de Rex, Rex, Rex. Doncs ell, no sé, perquè s'està porta tot el matí repassant-se el puto Rèquiem de Mozart i tenim al cap un bombo. Ell ha dit que gràcies a... I a més a més, hem intentat explicar-li que Mozart, que no és la pel·lícula, que Mozart és molt més que la pel·lícula. O sigui,
pues sí.
Però m'entens. Què és això? Rèquiem és el grup. Sí.
Bueno, també està bé. Oi? També està bé.
Mira, que seríem
una entrada, una entrada preciosa, perquè ens quedes el tema superbé i ens l'has trossat un cop més el tècnic, que és idiota. O sigui, ens passa per treballar l'idiota. A veure, Raül Balam, Ruscalleda, i també amb la col·laboració de Carme Gasull Roger, has editat Libros la Cúpula, un llibre que es diu Enganxados, que és que el tenia el primer, però també està Enganxats a Columna.
Sí.
Enganxats a Columna, Enganxados a Libros la Cúpula. La setmana vinent o l'altra el vas a presentar a Madrid.
El 13 de novembre. El 13 de novembre,
doncs no,
el
vinent.
Presentarem a la Gran Via de Madrid.
Qui te'l presentarà?
Ostres, no me recordo el nom.
Ah, mira,
ostres.
Otro que...
Mira,
l'altre
que... Ostres,
queden
molt bé.
No, no, perquè sí. Sóc jo, sóc...
Bueno, un aplaudiment també per l'Anna Ponsoda, que avui... És super, saps?
Estàs fent unes aportacions, eh?
Ah, molt bé! Ha rigut a la teva cara.
No, no, no.
Sí. Que mal, que mal.
És que m'hauria pogut passar malament. A mi perfectament.
T'has sentit recolzada. Sí, sí. Bueno, escolta'm, abans tenia set l'Anna Ponsoda i la Marta de la Porta.
De la Porta?
Ha passat per sobre de la seva amiga i li dic, Sira, vés amb compte que aquesta dona et deixarà sola. O sigui,
i mira,
anat,
i mira on m'ha posat, aquí,
posat
perquè m'apunyalin.
Perquè t'apunyalin. Bueno, escolta, a veure, Enganxats. Resulta que tu escrius aquest llibre, ha tingut molt èxit, a més és un llibre que jo trobo que s'ha de llegir, sigui vostè addicte o no, i jo crec que bastant tothom és addicte, però bueno, tu ho havies estat...
De manual.
De manual, de manual.
Sí.
Tu eres addicte a la cocaïna, però també a l'alcohol.
Bueno, jo sóc al final, sóc addicte a totes les substàncies que existeixen, inclús les que no he tastat. O sigui, una persona addicta no entén de substàncies. El meu cervell no entén, vull això, vull allò. El meu cervell el que buscava era el colocó.
No filaprim, l'addicte no filaprim.
No filaprim, sí, comences, potser podríem dir que comences, comences amb l'alcohol, com todo hijo de vecino, llavors ja entra la teva droga estrella, per dir-ho d'una manera, que en aquest moment, en aquest cas meu, va ser la cocaïna, que jo pensava que era la droga del glamour, i al final acabes, doncs, sol a casa, fumant-te unes colilles d'un cendrer que has fumat aquella colilla 4 o 5 vegades i bevent el que sigui, que no importa el què, perquè el teu cap només busca un colocón.
I després també això porta a ser addicte al sexe, per exemple?
Bueno, al final tot està lligat, tot al final són conductes molt addictives, com et comportes al teu cos i portes una vida desorganitzada al 100%.
Que és molt curiós, perquè tu, sent xef, a la cuina, que ha d'estar tot com organitzat...
Pues mira.
La droga ho dirigia tot, no?, en el teu dia a dia?
Tot, al 100%.
El que governava el teu dia a dia. Explica'ns una mica, perquè el llibre queda reflectit també.
Mira, tan fàcil com... Imagina't que un dia un servei d'aquests de nit havia anat de putíssima mare.
Un servei al restaurant.
Al restaurant. Doncs, ja que havia anat bé...
Vas dir, venga.
Al restaurant moments que...
Anem a celebrar-ho. I ho anaves a celebrar. Imagina't que aquell mateix servei havia anat malament i havia sigut el pitjor de la història. Jo tenia que anar a ofegar aquelles penes en el bar. O sigui, al final, el transmissor és igual si era l'èxit o la derrota. Uh-huh. Al final sempre eren aprendre. Uh-huh. El teu cap t'ho venia de qualsevol manera perquè tu al final acabessis consumint.
Les vacances, per exemple, les triaves en funció també d'això, no?
Clar, on hi haguessin bars. Com a mínim hi haguessin bars. Jo mai he anat a la selva, jo mai he anat d'un safari d'aquests perquè el meu cap deia, ostres, allà no podràs ni veure. I esclar, totes les meves vacances al final han sigut... Jo he anat a grans ciutats, però al final només he conegut les nits i les ressaques dels matins.
Uh-huh. I els amics dius que els compraves.
Bueno, sí, al final quedes tan sol que compres les amistats, perquè et sents tan malament, et sents tan buit, que al final els teus amics de veritat no t'acompanyen. Et diuen, mira, Raül, si t'has de matar, mata't tu sol. I al final anaves a bars, coneixies gent, feia 10 minuts i eren els teus amics de l'ànima i anar pagant. Uh-huh. Un paganini, al final un addicte és això.
Uh-huh. I després dius que tens amics que van morir, diguéssim.
Sí, hi ha amics que no ho expliquen, amics aquests de consum, fins i tot amics de tota la vida que s'han quedat pel camí.
Uh-huh. Per tant, tu...
Jo sóc un afortunat de la vida.
Això t'anava a dir, estaves en risc...
Home, sempre, jo podia morir cada dia. Uh-huh. Cada dia. Jo a vegades hi penso i dius, hòstia, Raül, tens un angelet que t'ha acompanyat tota la vida. Imagina't una persona que es passa tota la nit consumint. Com, a part de destrossat, com agafa aquell cotxe per anar a treballar l'endemà? L'endemà, que és una continuació de... Hòstia, jo he tingut un angelet, jo podria estar o enterrat o podria estar a la presó.
Tu expliques situacions molt penoses i desgraciades, que a més les expliques sense embuts.
Mm-hmm. No s'han d'explicar. No, jo crec que un llibre que parla sobre addicció i com el triomf de, no de derrotar una enfermedad d'addicció, perquè sempre seré addicte, però jo crec que s'ha d'explicar tot amb tots els punts i totes les comes. Jo crec que s'han de dir les coses com són perquè la gent pugui entendre el què.
Tu com superaves aquests moments en els que tu estàs fet un nyap, diguéssim, un drap?
Pues mira, els superaves seguint consumint.
I després has d'enganyar a la resta, a l'entorn?
Oh, jo era el rei dels mentiders. El rei dels mentiders. Jo havia arribat a dir, dintre casa meva, això no és meu. Dintre casa meva. O sigui, imagina't una... Fica't la droga que fos. Això és teu, què fa això aquí? Dic, no, és que això no és meu. I buscar, o sigui, enredar la troca i al final fer caure el meu entorn que allò d'allà no era meu, que havia aparegut allà per obra i gràcia.
La situació es torna insostenible i toques fons. En quin moment tu t'adones que toques fons?
Jo
o qui intervé en aquest procés de tocar fons?
Jo feia temps que havia tocat fons, jo estava tan fet un nyap que no podia ni treballar. En teoria, doncs, plego de treballar, agafo com una baixa per depressió, fiquem entre cometes depressió, li van ficar aquest nom, i els pares em deixen a casa, doncs, bueno, tu descansa, tu tranquil, tu ves fent, jo seguia consumint com una bèstia. El meu pare, que és molt llest...
Tot i estar de baixa.
Sí, jo estava a casa fet una merda.
Perquè, clar, quan diem toques fons, a què ens estem referint exactament?
Doncs tocar fons és...
Descripció.
Descripció és la brutícia al 100%. O sigui, la bèstia. Jo era un animal. Jo em vaig convertir en un animal. Jo no sabia el que era el matí o era la nit. Jo no em dutxava. Jo fumava aquell cendrer que t'explicava d'aquelles colilles perquè no tenia collons per sortir al carrer a comprar tabac de la manera que jo em veia en el mirall, unes paranoies brutals pensant que m'espiaven per al piu de la tele. O sigui, unes coses... Un malviure horrorós. pesava potser la meitat del que peso ara i tenia un flotador aquí de gas, o sigui, estava inflat de gas de tanta cervesa. La meva casa eren llaunes i llaunes i llaunes i llaunes de cervesa. I el meu pare, que és molt llest, i vam fer, doncs, almenys tenim en Raül controlat a casa, ja veien, suposo que ja veien el que hi havia, però com que en Raül encara no ho havia dit, no passava res, va dir, mira, farem una cosa, et ficarem a la Mercè que et vingui a ajudar. La Mercè és la meva germana. I diu, que et vingui a ajudar, que et vingui, que et faci el llit, que arregli una mica la casa, i així tu estàs tranquil. Clar, vam ficar un espia dintre, i els pares sí que li anaven preguntant a la Mercè. La Mercè anava dient, bueno, és normal, està passant una mala època, ja se li passarà. Fins que un dia va venir la Mercè, va veure el percal que hi havia a casa, i va tancar la porta i se'n va anar. I se'n va anar a casa els pares i va dir, en Raül ja no és en Raül. En Raül ha perdut el control. I van venir els tres cap a casa. Jo estava en aquell moment, deien, pugem. Jo en aquell moment vaig dir, almenys em dutxo, que em vegin net. I al sortir de la dutxa me'ls vaig trobar tots tres sentats en el menjador de casa. La mare va dir, què fem? I jo vaig dir, allà em vaig veure, doncs, com que m'havien ja enganxat, per dir-ho d'una manera, i vaig dir, fem el que vulgueu. I em van portar el metge de capçalera del poble, el metge de família. Allà va ser el primer cop que jo vaig sentir a la mare dir, en Raül pren droga. O sigui que tenim un problema, en Raül pren droga. El metge va dir, això és molt greu, l'únic que podeu fer és ingressar-lo. Va obrir l'ordenador i va dir, mira, aquest centre n'he sentit a parlar molt bé. Va trucar i aquella tarda ja ingressava. I així es va anar.
Tu expliques al llibre que amb la pròpia voluntat no n'hi ha prou per sortir de l'addicció, sinó necessites professionals.
Sí, 100%. Un sol no pot sortir de les drogues. És impossible. Jo ho havia intentat 10.000 vegades.
Que això és un missatge molt important, perquè moltes vegades tenim la sensació...
Jo puc, jo controlo.
És per part dels altres, que diuen, vinga, va, deixa-ho estar i...
Jo potser deia, va, l'havia liat molt un cap de setmana. I dic, va, avui no, Raül, no. No, i estava potser un o dos dies, i portava dos dies, plegava i deia, va, Raül, avui no, avui cap a casa, avui cap a casa, va, sí, Raül, cap a casa, agafava el cotxe, i en aquell trajecte no sé què passava, però jo ja havia trucat al camell, ja havia anat amb un caixer a treure uns calés que jo no tenia, per anar, ja em trobava davant de la casa del camell. O sigui, no, et controla d'una manera, el que passa que no ho veus perquè ho veus com un vici. Jo pensava al principi que era un viciós quan vaig ingressar, que era una mala persona i un viciós. I allà vaig entendre que tenia una enfermetat.
La teva mare, la Carme Ruscalleda, al llibre reconeix obertament les dificultats que va tenir a l'inici de reconèixer que el seu fill era addicte i de reconèixer-te. És colpidor també el seu testimoni.
Home, jo crec que és molt important. En el llibre hi ha tres persones que parlen. Una és la mare, l'altra és la meva terapeuta, la Dolors, i la tercera és la Meritxell Falgueres, que ha vist aquests dos Rauls, el Raül d'abans i el Raül del després. Però, esclar, al principi no entens res. Et penses que la Carme Ruscalleda és molt Carme Ruscalleda i és molt mare, i sempre he intentat doncs dirigir la vida de dient, va, nosaltres podrem. Quan veuen que el seu fill és un yonqui, per ficar-li una paraula, una paraula colpidora, doncs al principi no entén res. Et penses que és una cosa que en dos dies ho tindrem llest, i al final no, és un procés molt llarg.
Quan va durar el procés?
És un ingrés de 3 mesos i després vaig estar en un pis tutelat durant un any. I les teràpies les vaig deixar diàries, que les feia cada dia, les vaig deixar quan portava ja 5 anys.
Ara quan portes net?
Ara 10 anys.
Déu-n'hi-do, felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Es demana a l'entorn que practiquin el que tu anomenes al llibre, l'amor dur.
L'amor dur. Sí, perquè un addicte, quan deixa un addicte, encara que estigui en tractament els primers dies, el que vol és seguir consumint. El seu cap, et domina el cap, et domina una enfermedad que tu no ho entens. I moltes vegades, clar, comences amb molt bones ganes, no? Començant un tractament, arribes allà, vinga, va, sí, però arriba un moment a la segona o la tercera setmana que aquest d'aquí, el fiscal, diu,
el cervell, no?
Ja ens hem portat bé, ja toca, Ja toca en aquest moment. I enganyem, jo ho he vist amb companys meus que enganyen a les famílies, ja estic bé, això és molt dur, són molts calés, com si no ens haguéssim gastat abans, no?, de calés, i enganyem d'una manera que si la família no fa aquest amor dur de dir, el que diguin allà, passi el que passi, no hi ha res a fer, perquè la família de seguida el que vol veu, no veu el malalt, sinó veu el feble, la família, el fill, a la parella, i és difícil. I fer l'amor dur és molt, molt difícil, negar l'amor, per dir-ho d'una manera.
L'acolliment, diguéssim, que l'addicte demana
a una persona que veus que ho està passant malament, perquè deixar les drogues no és fàcil, o sigui, és difícil entendre-ho. Ara ho veig amb distància i veig aquell Raül de fa 10 anys i dic, ostres, era tan necessari aquell patiment per entendre en Raül d'avui en dia, però és clar, tu no ho veus que arribaràs un dia i portaràs 10 anys sense aprendre res, no?
Tu ara mantens una sèrie de trucs, estem al final de la... Estem al final, ha sonat així com greu, no? Estem al final de la civilització, probablement, però de l'entrevista, segur. Mantens trucs per seguir recordant que ets addicte en positiu. Com? Això què vol dir?
Home, que t'has de cuidar, jo m'he de donar missatges que jo sóc addicte i que ho seré tota la vida. Jo no bec amb copa. Jo no veig amb una copa, perquè el meu cervell va dir, a les copes hi van altres coses. Jo sempre que vaig a un restaurant demano un got. No prenc alcohol en el menjar, ni cru ni cuit, encara que s'hagi evaporat, perquè m'he d'anar a cuidar. He retirat amics que eren de tota la vida, que no mai més els tornaré a parlar pel carrer. M'he d'anar cuidant de moltes maneres.
És a dir, que has de practicar l'amor dur, també.
Sí, m'he de practicar l'amor dur per estimar-me moltíssim a mi.
Una cosa molt ràpidament. Tu que ets creatiu, és a dir, que ets una persona que treballes amb la creativitat a la cuina, dius que una de les pors que tenies era perdre la creativitat.
Exacte.
O sigui, que de sobte deixaries de veure i no tindries idees. Tu, perquè ets creatiu, treballes en un món creatiu, però això suposo que hi ha altres addictes que en altres àmbits també els deu passar, diguéssim, que deixen de tenir aquella xispa, aquella màgia, aquell talent, que sigui el que sigui, no? I això dius que...
És mentida, totalment, 100%. Jo m'ho pensava, jo plorava molt a teràpia, que deixaria de ser creatiu. Mira, et ficaré un exemple. En el llibre hi ha una recepta...
Al final hi ha una sèrie de receptes.
Hi ha una sèrie, però sí. Entremig hi ha una recepta que és una coca d'espardenyes, no? Mira quina cosa, no? Una coca d'espardenyes.
La coca la tens per tot arreu. Sí. Aquesta gent de poble té les coques per tot arreu. Van les coques a tope.
Jo vaig fer... jo me'n recordo, i fins i tot hi ha el dibuix, jo me'n recordo com vaig crear aquella recepta. Aquella recepta la vaig crear amb una nit de colocón. Però una nit que jo pensava que era la millor recepta del món. I la recepta és bona. I quan la vaig portar l'endemà en el que me la tenia que executar al restaurant i li vaig donar aquella recepta, va dir, això què és? No s'entenia res. Una mica, un corte, un X, un no sé què, un tant per tant, deien, no entenia res. I jo pensava que havia fet grans receptes. Des que he deixat les drogues, el 2016 vam començar una sèrie de menús de degustació a moments on cada cop que canviem el menú temàtic fem 10 propostes noves, o sigui, borrón y cuenta nueva. Ara fem el menú número 11. Compte 10 per 11. Quantes receptes hem fet net? Clar. A col·locadíssim, que sí que potser eren bones receptes, però potser en vaig fer 4 o 5.
Clar.
Saps? Sempre tens aquest síndrome del rockero, de la balada, d'aquestes, de tots allà. Uah! I no, el millor és que al final... sí que són bones
balances.
Perfecto!
Però al final, molta gent, molts rockers que deixen, que es senten addictes i que deixen les drogues, ostres, han fet grans cançons o moltes més després. Que no vol dir que les altres siguessin dolentes, però segur que són molt més ordenades.
Escolta'm, Raül Balam, genial, eh? Hauràs de tornar. Raül Balam ha escrit columna Enganxat, juntament amb la Carme Gasull, i també Enganxado, si vostès el volguessin llegir en castellà, a Libros de la Cúpula. També podeu llegir en català i després en castellà? No?
Es poden llegir de les dues maneres.
Es poden llegir de tot arreu.
Sí.
Vull dir que si sabeu català i castellà, es poden llegir les dues. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment i felicitats.
Moltes gràcies.
No marxis, Raül, perquè jo crec que ens interessa a tots, senyores i senyors, amb tots vostès... A veure el cognom. Sira Benzoa i Anna Ponsoda. Braves. Bueno, estem celebrant, Sira, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament.
El Festival Clàssics, que vam inaugurar dimecres passat.
Fantàstic. I això serà fins al desembre.
Exactament.
I a més és un festival que, escolta, està
per tota la ciutat.
Per tota la ciutat.
Amb tot tipus de formats, de llenguatges, de disciplines artístiques, sempre al voltant d'un mateix tema.
Aquest any és... la immortalitat.
La immortalitat. Sí.
I com ho portes tu, de la immortalitat?
Doncs, mira, jo darrerament penso que si m'oferissin ser immortal, diria que no, però a la vegada reconec que cada dia és un mal dia per morir-se.
Carai, noia, com nosaltres, filòsofa, filles, que
carai,
no
més.
Ja està. Espera, que el torno. Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Hasta aquí, fins aquí el programa d'avui. Bueno, escolta una cosa, digue'ns així, si t'hagués de dir 6 o 7 activitats, bueno, 6 o 7, no, però algunes activitats que diguis, venga, el Festival Clàssics, que no ens podem perdre.
Diverses coses. O sigui, d'una banda, entendre el per què té sentit venir, que és entrar a jugar amb nosaltres, a reflexionar sobre el tema de la immortalitat, que és un tema que avui ens obsessiona, no? Mm-hmm. Que tenim la salut fixada en com allargar la vida, sobretot com allargar la joventut, no? Com semblar eternament joves.
Avui al diari hi havia una notícia precisament que diu que estan investigant sobre com regenerar els òvuls de cara a allargar la fertilitat de les dones, que ja és el que ens faltava, diguéssim. Pobres sí, sí. Dones a sobre, saps? T'imagines?
Sí, sí, és que la salut i la ciència sí, sí, estan sí. Molt centrades en això, en allargar la vida i allargar la joventut. Quan la mitologia ja ens ha anat advertint, i tota la literatura, dels riscos que hi ha per intentar ser déus, per intentar ser éssers immortals. Llavors, volem jugar amb aquest concepte, inspirats en figures com, per exemple, Ulisses. Ulisses que, a l'Odissea, Calipso, que s'enamora bojament d'ell, i per retenir-lo al seu costat...
Era molt mono, Ulisses, eh? Era molt mono. Devia ser molt mono perquè...
Molt, molt.
Ha de ser perdre el fil, Marc.
No, però recupera, que és el filòsof. Les filòsofes recuperen el fil que te flipes.
Ulisses.
Tu les filòsofes les has de putejar perquè elles recuperen el fil a tope, perquè són filòsofes.
Per això. Doncs Ulisses, com deia, davant de l'oferiment de Calipso per ser immortal, ell va dir, no, prefereixo ser immortal, prefereixo ser humà i prefereixo tornar a Ítaca amb la meva Penélope, no? Llavors és, amb diversos artistes està reflexionant sobre aquesta idea de la immortalitat. Coses que es podran veure. Per exemple, podreu venir a llegir, a fer la marató de lectura de la Ilíada. Fa un parell d'anys vas venir a la marató de lectura del Crim i Càstig.
Que ho vaig fer fatal.
No, ho vas fer molt bé, Marc.
Vaig fer fatal.
No, perquè, ho vas fer,
o sigui,
molt bé.
No sabia ni llegir, o sigui, va ser increïble. Sí, sí, a la Universitat de Barcelona amb el Raül Garrigues-Rait. I no saps el difícil que és llegir en veu alta Crim i Càstig. Jo vaig pensar, però bueno, això és tremendo. D'aquest any toca la Ilíada. Vine, ah, però ja tornaré també, perquè ho faig una mica millor, perquè, però ho farem grec. T'imagines? En grec original. Està en grec, no, la Ilíada? O... Sí, no?
També farem la defensa de Sòcrates, que la farà el Merlí, Francesc Orella.
Francesc Orella.
Et farà una lectura meravellosa.
Bueno, i després veig que hi ha moltíssimes activitats.
Exacte, on podem...
anem al gra. Però, bueno, al gra ja anirem, perquè estarem aquí fins desembre anant al gra. Però com podem veure? La gent ja diu, doncs vull anar a aquestes activitats.
Festivalclàssics.cat.
Mira que fàcil. Festivalclàssics.cat, totes aquestes activitats. I hi ha una activitat que ens ha creat l'atenció particularment, que és que la Míriam Iscla, la gran actriu catalana, doncs ja va fer a Tarragona un espectacle la classe de Simone Veil,
vida
a Girona. Simone Veil, era per si estàveu atentes, guapes. Simone Veil, vida d'una esclava, Anna Ponsoda és el teu torn, i
molt
estem,
bé.
Volem centrar-nos en Simone Veil. Qui va ser i etcètera. Endavant.
Mira, molta gent s'apropa a l'obra de Simone Veil fascinats per la figura de Simone Veil, perquè és una persona que va viure 34 anys només i que va viure d'una manera bastant donant-ho tot, per entendre'ns, que ara es diu, no? Era la segona filla d'una família de classe mitjana alta, de jueus assimilats cultíssims, i hauria pogut ser una professora universitària i dedicar-se a llegir, doncs, la Ilíada a casa seva, i en canvi va ser una persona que molt aviat ja es va comprometre amb totes les causes nobles del seu moment.
Amb totes i cadascuna d'elles, perquè és esgotador. Tu llegis la biografia i anava tot. Per exemple?
A la Renault, a fer de fresadora, no? Quan tenia una estructura física bastant limitada.
Ella era professora o ella era intel·lectual i va dir, vull provar això de ser obrera. Se'n va a la Renault.
Exacte.
Que és quan diu que és quan, aquí està entès el que s'esclava, no?
Exacte. L'esclavitud per ella és un concepte molt important, i a la fàbrica diu, per una barreja de que reps ordres, només estàs tot el dia rebent ordres, no? I per la pròpia cadència del treball, doncs això és un lloc on no és possible la vida conscient, no? Mm-hmm. I això, la falta de vida conscient és el que et converteix, doncs, en un esclau.
Després, la Guerra Civil Espanyola...
També.
També
va venir aquí, sí, sí. Va ser-hi poc temps, perquè van a trinxeres, però a la rereguarda es va cremar amb una olla bullent, amb d'aigua bullent, i li van dir, bueno, escolta...
Senyora,
sí.
És millor que se'n vagi, perquè no ens està servint absolutament de res, no?
Exacte, a més era molt miop, sí. I apuntava una mica d'aquella manera.
Tens una mica tu de Simone Weil, ara que et veig, podries fer el paper de Simone Weil.
Exacte, sí, sí, sí. I llavors, clar, els companys van dir, bueno, a veure si...
A veure si dispararà cap a...
Que els ara baixes, els propis.
No s'ha vist, però l'Anna ha fet un gest molt bo, com disparant.
Veig aquí a Simone Weil. Escolta, quines són les grans idees de Simone Weil? Que, a més, jo trobo que les hem de dir amb moltíssima claredat, si pogués ser,
sí.
Perquè en el moment actual crec que les idees de Simone Weil s'haurien, no sé si tu sí estàs d'acord amb mi, de no perdre de vista, bueno, en el moment actual i en tots moments.
Mira, la primera és la idea de la força, que la força és un mecanisme sec que no controlem i que acaba dominant tant a qui l'exerceix com a qui la pateix. Uh-huh. I acaba convertint a tothom en coses, no? Fins i tot el combatent, que es pensa que és ell qui domina la situació, acaba posseït per aquesta idea de força i és un pur instint que perd la capacitat de consciència i d'empatitzar amb l'altre, no? Uh-huh. I la idea aquesta que la força acaba dominant a tothom, no?
I per tant la força l'hauríem de controlar?
Exacte,
o?
Sí, 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 i s'hauria de plantejar des d'una altra perspectiva, no? O sigui...
Una altra idea de Simone Weil, ella és pacifista, per exemple,
sí.
Podríem dir-ho així?
Correcte, sí, sí. Ella creu que hi ha una veritat que és la mateixa al fons de totes les tradicions religioses, no? I que, per exemple, aquest text, La vida d'una esclava, la vam fer a la catedral de Girona, uh-huh. Però sempre diem que la podíem haver fet doncs, en una mesquita o en un temple budista, perquè ella considera que la veritat és una, no? I que simplement les religions són manifestacions històriques d'aquesta veritat. I que si tinguéssim una comprensió més profunda de la pròpia tradició religiosa, veuríem les similituds que hi ha amb la religió de l'altre, no? I això en un moment on ens estem tots matant en nom de Déu i de la Terra, doncs és importantíssim.
Que és exactament el que està passant.
Correcte.
No? Que és exactament el que està passant. Si no, no sé si pots afegir alguna cosa respecte a Simone Weil, diguéssim, alguna idea més que ella...
Altres conceptes que ha treballat... O sigui, el text que ha fet l'Anna, el que ha fet pel Festival Clàssics ha estat una adaptació de diversos textos de la Simone Weil, des de l'arrelament, l'autobiografia espiritual, tot un conjunt de textos, i els ha filat d'una manera magistral. O sigui, l'espectador quan hi va no s'adona que allò són textos recosits en un format de carta. Uh-huh. I en aquest text hi ha conceptes tan rellevants com el que deia de la força, també hi ha el concepte de la gràcia, el concepte de l'arrelament. Jo crec que també és un concepte que ens ressona molt als catalans, no?
Exacte, sí, sí, bueno, la idea aquesta de com d'important és la diversitat, no? I com d'important és respectar la naturalesa de les diferents comunitats arrelades en els territoris, no? I com en realitat l'enriquiment ve doncs d'això, de l'intercanvi entre territoris arrelats, i ella té al cap, no, com a l'antítesi del que ha de ser doncs l'antic imperi romà, no? I escriu aquest text de l'arrelament al 43 i per tant també hi té a l'Alemanya de Hitler, no?
Ella és una de les primeres veu, és una ment preclara i clara, evident, quan està a Alemanya, quan està amb la qüestió, veu els nazis arribar, veu el problema del comunisme més ferotge, diguéssim.
Sí, sí.
I d'una altra cosa, has dit el concepte de la gràcia, estic fora de temps total, però el concepte de la gràcia sí que...
Sí, la idea aquesta que tot en aquest món es regeix per la gravetat, o sigui, per la necessitat, per la força, o sigui, i que l'únic que ens pot salvar d'alguna manera d'exercir un poder sobre l'altre és la gràcia, no? És alguna cosa que no ve de nosaltres sinó d'una altra banda, no?
La sort.
No.
El destí.
Bueno, la gràcia més aviat, diguéssim,
és una cosa espiritual, de fet.
Sí, totalment. Sí, sí. Dir-ne la voluntat de Déu és dir-ho malament, eh? Però és dir el que no es pot veure, el que no es pot veure, no? Si tu pots exercir poder sobre un altre, cal alguna cosa molt forta perquè no ho facis.
Saps? Que és la gràcia.
Que és la gràcia.
Escolta, i a més no t'han apunyalat.
No,
imagina. Que genial, un aplaudiment.
Encara.
Bueno, no sé quant el programa tinc. A Clàssics, al Festival d'Art Contemporani Pensament. Cira, estem celebrant a més els 100 anys de la Bernat Metge. Acabeu de publicar Estenda, la cartoixa de Parma.
Sí.
Amb traducció de Ferran Tutent.
I pròleg de Lluís Maria Tudó, però si això és un luxe, això és el regal que volen que ens portin els Reis, que és genial.
Sempre,
sempre. Seguirem, en contacte amb la Casa dels Clàssics sempre.
Sí, sobretot aneu a veure a Santana.
Que maco!
Clar, és que
quin dia és?
Això, el 22 de novembre, podreu veure la meravellosa Míriam Iscla llegint el text
a Santana,
de l'Anna Ponsoda. Fantàstic. A Santana, que sí, és un hospital de campanya.
Exacte. Escolta'm, un aplaudiment fortíssim. Moltíssimes gràcies. Una felicitat i tornem immediatament amb Begoña Bona d'Urzai. Braves!
Vostè primer, amb Marc Giró.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Mi otro ton, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro ton.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Llum a preu de cost, pagar el mateix per l'energia que fa servir durant tot el dia, consumir l'energia quan és més barata. Si arribem a tot Catalunya, és perquè vegis la llum en la teva factura elèctrica. Descobreix quina de les nostres tarifes t'interessa més, perquè com que és una energia 100% verda, al planeta li interessen totes. Bassols, l'energia compromesa.
Del 16 al 22 d'octubre torna a Manresa l'Ecoviure, la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient. Gaudeix de les jornades professionals del 16 al 20 i el cap de setmana del 21 i 22 de la Fira d'Expositors i activitats al passeig de Pere III. Més informació i inscripcions a ecoviure.cat.
Gaudim de la cultura?
Ara, si vas al Teatre Barcelona, queda't a dormir la mateixa nit en un hotel de la ciutat i gaudeix d'un 15% de descompte. Fes una reserva directa a l'hotel i presenta l'entrada quan facis el check-in.
Més informació a mescotels.cat. Organitza el Gremi d'Hotels de Barcelona i col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Avantatge no acumulable a altres promocions de l'hotel.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC+1
i Fertilab Barcelona i Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som
més 1.
A veure, senyora, miri, aixequis. Ràpid. Com et dius? Posa't aquí. No vols parlar tu? Vols parlar?
Sí,
doncs mira, parla. Dóna-li la menció a aquesta senyora immediatament, perquè tu no tenim mans. No tenim efectius.
Espera, que no la trobo.
A veure, senyora, la menció...
Aquí. Senyora, no em digui senyora, per l'amor de Déu.
I què t'ha de dir? Ardilla. Pues... Senyora, senyora, què serà? És que això d'aquesta senyora, si sou senyora, no es pot dir senyores ara, què has de dir?
Noia, muchacha.
Muchacha, vinga, doncs endavant. Muchacha, tira endavant.
Vinga, els dies 21 i 22 d'octubre, a Móra la Nova, visiteu la decena edició...
A on, que ho has dit?
A Móra la Nova,
ho has dit molt bé.
Visiteu la decena edició de la Festa del Tren al Museu del Ferrocarril.
Molt bé.
Podreu passejar amb 6 trens històrics diferents en moviment, visitar els seus edificis i l'exposició de trens reals.
Carai.
I no us perdeu, sobretot, les visites teatralitzades del diumenge 22... al matí a la tarda.
Preciós.
Més informació al museudelferrocarril.cat.
Vale, ara farem una cosa que farem tots plegats, que és, ella dirà més informació al museu del forgol.cat i els altres fareu val?
Això sembla Xuxa, saps? Sí. Notícia Sabatea.
Equipo rosa, equipo verde.
Sí. Vinga, a veure.
Més informació.
Nenes, estic atents les altres perquè... Vinga, totes, endavant.
Més informació al museudelferrocarril.cat.
Fantàstic,
Que més gènic, l'han fet.
Fantàstic, fantàstic. Genial. Això va sin amb compte, perquè després els diran, vinga, agafeu-te i a matar no sé quantos. És que clar, la gent, escolta...
La gent és molt valent, no?
Líder d'una secta.
No, això era divertit, no? Clar, senyors i senyors, amb tots vostès, Begoña Gómez Urzaiz. A veure, Begoña, tu ens vens a parlar d'un llibre que a mi jo m'estic llegint i m'està encantant, que és Els fills adormits d'Anthony Perceron. Anthony Perceron, a la traducció de Lluís Anton Baulenes. Ja tot
sí,
va bé.
Sí, a l'altre editorial, i en castellà surt a Libros de l'Asteroide, traduït per Palmira Feixas.
Tot va bé.
Acaba de sortir.
Els fills adormits.
Sí.
Endavant.
Endavant, sí. Jo crec que molta gent potser s'hi aproparà, bueno, ha estat molt premiat a França, però per, a més té un blurb de la Nier, no? De la...
Què és blurb?
Penúltima. Això, és blurb, són tu? Aquelles frases de promoció que es fan servir quan un autor recomana un altre, en lloc que es posa
blurb,
a la faixa o al darrere. Sí.
I per què
parlarem
blurb?
De... No ho sé.
És una recomanació de tota la vida.
Però blurb què vol dir? Perquè blurb és... Em dona un blurb... Sembla bulb de...
Bueno,
de...
No sé d'on ve, però es diu així.
Tu sabies això, el blurb?
No.
Deu ser anglosaxó, com tot, no?
Sí, però es fa servir.
Que genial. Editorial.
Bueno, i la Nieg, no?, diu això. Diu, sense aixecar mai la veu, Anthony Perceron trenca el silenci familiar que s'havien posat sobre la tragèdia i crea un llibre d'un poder tan impactant que persisteix molt més enllà de la lectura sublim.
Collons, com estem avui, no?
La Nieg diu això, tu te'l compres.
Doncs és, hagués anat millor parlar de Taylor Swift, del seu nou nòvio.
Pues sí, podem parlar,
Que vaya nòvio, s'ha tirat. Aquestes noies, no, o sigui, no n'hi ha ni una que tingui un nòvio normal, ni ells,
clar,
perquè
jo
és,
ho entenc,
és un jugador de...
De futbol americà.
Sí. És guapo, no?
Sí, bueno, és igual, és jugador de futbol americà i és un armari, no, guapo o no guapo.
Home, sí, jo, bueno, val.
Però,
val.
Total, que això ja ens remet, perquè una mica, tu te l'estàs llegint i saps que té dues parts molt diferenciades aquest llibre, i una d'elles sí que remet molt a l'univers aquest de l'Anir, no? D'una família de classe treballadora, d'un...
Silencis. Coses que no es parlen.
Silencis, coses que generen...
Tensió.
Tensió, sí. Un poble petit...
Coses que no es parlen perquè no es volen parlar, tot i que hi són.
Parlar, sí, i jo no sabia que venia avui el Raül i ja la cosa està bastant relacionada, també.
És veritat.
Sí. El que fa aquí Anthony Perceron és barreja una història familiar, aquest silenci familiar d'un tiet seu que ell gairebé no va conèixer, un tiet i una cosina.
El Desiré.
El Desiré, que va morir de sida, el tiet va morir a principis dels anys 80 perquè havia estat toxicòman, havia estat heroïnòman, el tiet i la seva parella. I explica aquesta història, que la va recuperant i com va impactar la seva família, i paral·lelament va...
Una família, a més, que és boníssima, perquè són carnissers.
Són carnissers, en un poble de l'interior de la Costa Blava, no? De l'interior de Niça. A més, m'agrada molt com descriu la geografia, perquè sempre explica, quan, per exemple, quan va anar a l'hospital a Niça, no? Com han de travessar aquelles carreteres, a més les visualitzes,
sí,
no?
Sí,
com van de naixant els poblets, però que a més que estan molt a la rereguarda, estan a prop, diguéssim, del glamour, no? De la Costa
però
Blava,
però
estan totalment a la rebotiga.
Sí.
I a més parla molt de com va afectar l'heroïna en aquests pobles, no? Els fills adormits, de fet, del títol, són aquests joves que apareixen a les places, tu t'imagines, no? La típica plaça d'un poble francès, els matins, amb les xeringues, no? Encara al braç, com inconscients, que això no n'érem conscients, no? Se sap també, aquí també hi va haver les zones afectades per l'heroïna, però potser no n'érem tan conscients, oi? El sud de França...
Bueno, també que no sigui, hi hagi un silenci sobre aquest moment històric en el que l'heroïna arrasa amb una generació, a Barcelona per descomptat, als pobles també.
Sí.
Jo tinc amics bascos d'Euskadi que...
El País Basc, tela, sí. I llavors va alternant aquests capítols d'aquesta història personal amb els capítols, uns capítols més periodístics, és una investigació històrica periodística molt fonamentada amb dades de la, diguéssim, la cursa que hi va haver entre els científics dels Estats Units i els de França per arribar a algun tipus de cura per la sida, i primer, bueno, abans de la cura, inclús per averiguar què era allò, no? Aquella
no saben, no? Perquè de sobte els hi comencen a aparèixer pneumònies,
sí,
i un tipus de quadro,
no, homes homosexuals, què tal? Bueno, clar, no els hi quadra, i llavors també es va convertir en una cosa que, bueno, la ciència, no?, també té sempre una agenda oculta, no? També es va convertir en una cursa nacionalista, també.
Entre francesos i nord-americans,
no? Hi ha un moment que els francesos van, no sé si has arribat aquí, que van a un congrés I ho fan molt malament perquè no parlen bé anglès i no porten bé el PowerPoint o el que fos de l'època, però tenen el descobriment bo.
Però tenen millor informació.
Sí, estan corregint els americans, però els americans queden millor, perquè bueno, ell és francès, l'autor, i diguéssim que es cobra bastant cap a casa.
Però bueno, de fet, la història, no, jo crec que és bastant... aquests capítols són bastant periodístics. És veritat que França, i concretament els mitjans que més són reals, sí que anaven més avançats que els nord-americans, i després també hi ha la qüestió del prejudici, perquè tu expliques el tipus de malalt que
no interessava, al principi eren els metges que van investigar això, ells mateixos eren contracorrent, i aquest metge francès de la Salpêtrière, com es diu, Luc Montagnier,
sí,
que el fan fora del primer hospital on comença a investigar això, perquè no els agrada els pacients, no els agrada l'hospital, no li agraden els pacients que estan arribant, tots aquests ionquis no els volen allà.
Ionquis, mariques i hemofilis, és el que diuen, però no ens pot omplir l'hospital d'això.
I el fan fora, i ha de buscar un altre hospital on investigar.
Per tant, el llibre, és a dir, efectivament, hi ha els capítols en els que refà la història familiar.
Sí. Aquest doble...
Família de carnissers a Nissa.
Aquests capítols són colpidors. A més, bueno, la segona part entrem en la Emily, que és són duríssims. Ja ve, això em va destrossar.
No és molt llarg el llibre, però...
Vaig acabar ahir a la nit i estava destrossada. Que és la filla del Desirel. Quan està enmitja, quan ja té la sida diagnosticada, ell i la seva dona tenen aquesta filla que neix amb anticossos, que a més temporalment, diguéssim, que no va arribar a salvar-se per molt poc temps, no?
Clar, perquè
sí.
Tu dius que hi ha una sèrie de llibres i de novel·les l'any passat
tinc la sensació de que ara és un tema que va dominar molt la conversa durant un temps,
sí,
el de la sida. Després ja, diguéssim, el cronificar-se la malaltia, va deixar d'aparèixer inclús molt als mitjans, perquè tot i que evidentment això estem parlant, no estem parlant del sud global, el sud global encara és una malaltia mortal, però com que no en parlem, pues... però també va desaparèixer molt de la ficció, que havia estat un tema molt dominant, i jo crec que ara ha tornat. No? I també
home,
ho estan
Carla Simón a l'estiu 93, no?
I l'any passat, Els Altres, aquell llibre magnífic, es diu Els Altres?
No, es diu els Grans Optimistes, de Rebecca Mackay, que és boníssim. Sí.
Que està aquí en editorial també, aquest és boníssim.
Els Grans Optimistes, Periscopi?
A Periscopi.
I també aquella sèrie que van fer HBO, It's a Sin.
Mira, parlant de sida, hi ha les castanyoles, programa. Què tal va dir? Escolta, per recopilar els fills adormits d'en Toni Passerón, traducció de Lluís Anton Maulena.
L'asteroide, los hijos dormidos.
Fantàstic, serà que anem fatal de temps. Endavant amb la publicitat.
Vostè primer. RAC 1.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
És el moment de visitar els escenaris a on s'ha rodat el laboratori del programa La Puntual de TV3.
Vine a descobrir-los a Montsant Benet i endinsa't en la història del nostre monestir medieval i la casa d'estiu del pintor Ramon Casas.
Aprofita i queda't a dormir al nostre hotel de 4 estrelles superior o tasta la nostra gastronomia amb estrella Michelin.
A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, però tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conyugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyaenviu.com.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
Veniu a descobrir el festival Passatge Insòlit i trobareu xarlatans, petits espectacles en carpes, atraccions mecàniques, jocs per tota la família i tota mena de fenòmens.
I tot plegat en un sol espai a l'entorn de la plaça Pau Casals i dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses, els dies 21 i 22 d'octubre.
Més info a passatgeinsòlit.com.
Vine a la Fira del Bosc a Sant Celoni.
I esperem els propers 21 i 22 d'octubre amb activitats per tota la família, productes quilòmetre zero, espectacles, arts, tallers, espai de food trucks i molt més. Vine a Sant Celoni.
Trobaràs més informació a santceloni.cat.
A Masterpiel trobaràs el sofà o el moble de la teva vida. Noves promocions de les butaques Stressless i mobles Caligaris. I presentem nova col·lecció de sofàs, moments de relax.
Recorda, ara Masterpiel, a via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. A Urgell 41 i també la nova web masterpiel.com.
És el moment de visitar els escenaris a on s'ha rodat el laboratori del programa La Puntual de TV3.
Vine a descobrir-los a Montsant Benet i endinsa't en la història del nostre monestir medieval i la casa d'estiu del pintor Ramon Casas.
Aprofita i queda't a dormir al nostre hotel de 4 estrelles superior o tasta la nostra gastronomia amb estrella Michelin.
A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Ara tenim 35 segons meravellosos per acomiadar el programa. Ho faràs tu, Joel Fortuny, perquè hem quedat que no volies fer-ho, no?
No.
Però és que si no ho fas, explicaré una cosa que jo sé sobre tu.
No, vale, doncs res, convidem el programa d'avui. Hem estat amb les filòsofes, amb el Rol Balam i amb la Begoña Gómez Urfay.
Que has estat amb les filòsofes?
És que no ho sé.
A Xocochurros hi ha alguna filòsofa, també? T'has trobat amb alguna...
Hi ha molta gent filòsofa.
Hi ha molta gent filòsofa, a Xocochurros?
Sí, molta.
Sí? Sí. Tu t'has trobat amb alguna filòsofa, a Xocochurros?
No. Però m'han reconegut.
A Xocochurros, no? Bueno, pues que vagi bé, adéu, eh? No he pogut explicar això, aquesta nova notícia al Joel, oi? Quina pena, adéu.
A Línia Directa no sabem si en el futur la intel·ligència artificial serà capaç de reparar el motor del teu cotxe. Però el que sí sabem és que fins aleshores, si et quedes tirat, només una assegurança de cotxe avançada al seu temps com la de Línia Directa et mostra a través de l'app on es troba la grua en temps real perquè estiguis tranquil. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Preparat per escoltar una cosa extraordinària de les rentadores connectades Haier? Gràcies a les seves funcions d'intel·ligència artificial, ajusten automàticament el programa de rentat per una major eficàcia i estalvi d'energia. Emporta't ara fins a 300 euros de regal al comprar la teva rentadora Haier. Haier, número 1 del món en grans electrodomèstics. Consulta condicions i més informació a haier.es.
Quins cracs aquests de Sud Renovables. Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet
i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank. La gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
I un bon dia va arribar a la Bohème al Liceu. I és dels records més extraordinaris que tinc. Tu vas voler entrar a Catalunya Música,
sí.
I no et van acceptar.
No em van acceptar.
Això m'ho has d'explicar el primer de tot.
El Toni Clapés és un dels protagonistes del concert operístic de Sinfonova, l'Òpera dels Amics, creat i presentat per Marcel Gorgori.
I em van dir allò, ja et trucarem.
I fins avui.
I no.
Al Liceu, el 31 d'octubre, amb el suport de la Fundació MGC Mútua.
Soc de Legalitas perquè a vegades passen coses que no t'esperes, com quan em van acomiadar i em van ajudar a aconseguir la indemnització que em tocava, o quan em van hackejar el compte bancari i em van poder recuperar els 8.000 euros.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
RAC+1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus?
RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Baluard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com
saps. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs?
RAC+1. Tots som
més
amb la col·laboració de l'Agència Catalana